en la mateixa línia de la Fiscalia i n'impedirà així el seu nomenament. D'altra banda, la Junta Electoral Central ha obligat Carles Puigdemont i Toni Comín a jurar la Constitució a Madrid si volen ser eurodiputats. En cas contrari, no es comunicarà a l'Eurocambra la seva condició de diputats electes. En plena política municipal, Ernest Maragall ha obert la porta aquest migdia a repartir l'alcaldia amb Bada Colau, 2 anys cadascun. El cap de llista d'Esquerra i guanyador de les eleccions a Barcelona busca a la desesperada un acord amb els comuns per evitar ser oposició d'un govern alternatiu d'Ada Colau amb el PSC. I fa pocs minuts Joaquim Forn ha entrat a l'Ajuntament de Barcelona per recollir les credencials com a regidor. Recordem que Forn anirà al ple de constitució del consistori demà i tornarà després a la presó de Soto del Real a Madrid. 2 francesos han descobert que el nou robot de cuina de Lidl disposa d'un micròfon en el seu interior. La documentació i la descripció de l'aparell no diu en cap moment que disposi d'aquesta eina i la fabricant ha assegurat que el micròfon està desactivat. També la vitamina D podria allargar la vida de les persones amb càncer. Ho assegura així un estudi elaborat per la Universitat Estatal de Michigan als Estats Units després d'haver fet una anàlisi de prop de 80.000 persones que patien aquesta malaltia. L'estudi destaca que aquells pacients que van prendre suplements de vitamina D durant almenys 3 anys van tenir risc de mort un 13% inferior. I s'interpreta aquest vespre a les 8 a la Basílica de Santa Maria la Major de Roma l'oratori musical Episcopus Diàleg Patriarcal, una iniciativa del Bisbat de Vic amb una 60ena de veus catalanes.
Ràdio Estel.
Si la teva passió és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és el teu programa. Si la teva filosofia de vida és blaugrana, el 10 del Barça és el teu programa. Cada divendres a 9:45 del vespre a Ràdio Estel, el 10 del Barça. Actualitat i autocrítica en clau blaugrana. No creiem en el periodisme objectiu, creiem en el periodisme honest. T'esperem cada divendres a 9:45 del vespre a El 10 del Barça. El 10 del Barça.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel es presenta divendres de 5 a 6 de la tarda amb Mercè Raga.
Hola, què tal? Salutacions. Benvinguts al programa Ràdio Estel es presenta. T'acompanyem cada divendres durant una horeta recordant els 25 anys de vida d'aquesta casa de Ràdio Estel. Us parla Mercè Raga, les vies de so tenim el Jordi Carretero i a la selecció musical la Maria Sierra Rodríguez. Hem de dir que en aquest programa el que farem era repassar doncs, les veus, la música, els esdeveniments religiosos i històrics narrats des d'aquests micròfons. En definitiva, una oportunitat d'or per poder festejar aquesta festa d'aniversari per celebrar junts aquesta gran efemèride, 25 anys al teu costat. Fem un repàs del que tindrem avui.
Avui ens visita...
Doncs avui ens visita, a Ràdio Estel es presenta, Aure Ferran i en Ignasi Miranda ens en dona més detalls.
Bona tarda, Mercè, Jordi, companys i companyes del programa Ràdio Estel es presenta. L'Aure Ferran ha col·laborat o treballat amb nosaltres amb Ràdio Estel aproximadament una dècada. Va començar a venir, si no recordo malament, entre el 1996 i 1997, quan la nostra cadena d'emissores estava encara, podem dir, en els inicis. Recordo que va arribar, ella que és de Granollers, amb un altre amic col·laborador de Granollers, l'Oriol Garangou, molt estimat igualment com ella. Tots dos recordo que tenien una gran sensibilitat per la cultura, per el que són els ponts entre la filosofia d'aquesta casa i el que pot ser el cinema, el teatre, els llibres. Des dels inicis, Laura Ferran va anar-se situant aquí i va integrar-se en els informatius. Va ser redactora del programa El Primer Cafè i durant un temps amb el Dani Vilaró, entre els anys 2000 i 2001, i després la segona part d'aquesta temporada, durant la primera meitat de l'any 2001, amb un servidor, amb mi, amb l'Ignasi. Tots dos vam estar fins aquell estiu fent El Primer Cafè. Després ella es va reintegrar en altres tasques informatives, fins que a partir de l'any 2004 va començar a fer novament el programa El Primer Cafè. També va presentar durant un temps, durant uns mesos, un espai informatiu dels migdies que es deia Catalunya Actualitat, amb la Mireia Siles. Laure Ferran, d'altra banda, va fer l'únic programa sobre teatre exclusivament que s'ha fet en aquesta casa, el Zoo de Vidre. Segur que el recordes, oi, Laure? Doncs d'aquestes i moltes altres coses segur que, Mercè, podràs parlar amb Laure avui. Laure és una companya que té dues característiques per a mi fonamentals. La seriositat i la professionalitat en el treball, combinada amb una gran alegria i simpatia en el tracte. Una abraçada, Laure.
Doncs d'aquesta manera, gràcies, Ignasi, ens ha descrit Aure Ferran. Aure, com estàs? Benvinguda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies. I abans de res, donar-li les gràcies també a l'Ignasi per aquesta presentació. És cert que vam compartir una temporada de treball junts i m'ha fet molta il·lusió sentir les seves paraules.
Una dècada a Ràdio Estel.
Doncs sí, una dècada. Com deia l'Ignasi, jo vaig aterrar aquí, de fet, als estudis de la Diagonal l'any 96, de la mà de la Montse Girbau, que és una amiga d'infància, companya de periodisme, que ella treballava ja a Ràdio Estel, i col·laborava, de fet, i feia un programa de cultura que es deia Calaix de Sastre, i em va dir, tens ganes de fer ràdio, vols ajudar-me? I a partir d'aquí vaig començar, sí, sí, amb aquesta col·laboració.
Per tant, vas començar aquesta col·laboració amb Ràdio Estel, amb aquest programa, i després, de mica en mica, no? Vas...
Sí, de fet, vaig estar 3 anys fent voluntariat, tant tots aquests programes que comentem, el Calaix de Sastre, com aquesta col·laboració que ja em deia amb l'Oriol Garangou, també de Granollers, com jo aleshores, i la Montse Girbau, doncs vam fer el programa cultural On tu em diguis, i durant tots aquests anys, des del 96 fins al 99, que és quan vaig entrar a treballar al Departament d'Informatius al cap de setmana, vaig estar fent programes molt vinculats al món cultural, però també moltíssimes altres coses, tot el que sortia, perquè havia... Clar, érem joves, començàvem, i aquí teníem l'oportunitat de formar-nos, per tant, ens apuntàvem allò un bombardeig, com es diu. I la primera part va ser aquesta, més de voluntariat durant 3 anys, fins que després ja va començar més el treball remunerat integrant-me a la plantilla de l'emissora.
En l'actualitat, a dia d'avui, quan penses en Ràdio Estel, quins records et venen al cap?
Doncs d'una banda em ve al cap el fet que jo crec que és on realment em vaig formar com a periodista. Jo acabava la carrera just en aquell moment, quan vaig entrar a treballar aquí, havia fet la beca Esports a TV3, que havia sigut el meu primer contacte, no?, realment amb el món professional, però jo crec que on he après el màxim possible a fer de periodista ha sigut a Ràdio Estel, perquè he tingut l'oportunitat de fer de tot. Aquesta d'una banda, de la banda professional, i després hi ha la banda personal. Jo aquí n'he tret amics que encara avui conservo, n'he tret una família, i això és impagable. Vull dir que és de les coses que més m'emporto amb més satisfacció.
Com va anar això, Aure, de prendre El Primer Cafè? Va ser dur?
Va ser en dues tandes. La primera va ser de companya fent la part més informativa amb l'Ignasi Miranda, la segona ja va ser conduint-lo. I va ser molt dur... una qüestió personal, i és que havia de matinar molt, i jo ho porto fatal, això.
Estic totalment d'acord amb tu.
Llavors, aquesta part he de reconèixer que em va costar moltíssim, molt, molt, perquè...
Quina hora entràveu? Perquè em sembla que matinàveu més, eh?
Jo entrava a 6:45, i com que venia de fora, jo agafava el tren a 6:45. Per tant, jo em queia del llit, literalment, perquè m'hi havia de tirar, perquè no era capaç de llevar-me d'una altra manera a les 5 del matí. I aquesta part era molt dura. El cert és que un cop era el tren, ja començava... Encara aleshores no teníem internet al mòbil per anar mirant. Vull dir, simplement era arribar aquí, començar a agafar diaris, i entraves en un estat d'adrenalina a tope i d'estrès per arribar a començar a les 8, que se n'anava la son. La son tornava a 3:15, quan agafava el tren per tornar a casa, que més d'una vegada vaig córrer el risc de passar-me d'estació, això sí.
Com em representes ara mateix. Aure, perquè ens puguem fer una idea una mica, quin era el vostre procediment de treball? Quan arribàveu aquí, ens va cap a 6:45, no?, per preparar el primer cafè.
Nosaltres arribàvem...
El primer que feies?
El primer que feia era... La Mireia Siles normalment era qui ens portava els diaris, havia pujat al quiosc aquí a la plaça del centre a buscar els diaris, baixava corrent, i a partir d'aquí ens fèiem una mirada ràpida, posàvem Catalunya Informació per veure si havia passat alguna cosa, i llavors jo el que feia era estructurar una mica les idees del programa i començàvem a escriure la part informativa entre les dues, que era a base de les notícies que ens poguessin arribar per agència, alguna cosa ja d'internet, aquí sí, no en el mòbil, com et deia, no? Perquè ara sí que pots fer molta feina prèvia. Avui en dia ara ens llevem, agafem el mòbil i en un moment ho sabem tot. Aleshores, no, ens havíem d'esperar amb uns mitjans molt més tradicionals, per no parlar anteriorment a l'època de Diagonal, que jo recordo que depeníem de les notícies d'Europa Press que t'apareixien per agència. Era una altra manera de treballar. I a partir d'aquí ens repartíem aquesta part. En aquest cas, la Mireia, aquesta darrera etapa, feia la part més informativa de preparar les notícies i jo m'encarregava també en aquest temps de fer notícies i d'anar preparant el que seria després el temps de tertúlia.
Primer cafè, però també va haver-hi moment per tenir aquest espai, Catalunya Actualitat.
En punt les dues, molt bona tarda. Salutacions des de Tortosa.
Catalunya Actualitat.
Com ja sabeu, per celebrar el desè aniversari de Ràdio Estel hem posat en marxa el projecte En Directe des de, que cada mes ens porta un bisbat català. Avui us saludem, com us dèiem, des del Seminari Diocesà de Tortosa, des d'on ja hem fet avui el primer cafè i des d'on ara us oferim el Catalunya Actualitat, un programa que fan possible des de Barcelona el David Morral al control tècnic i la Mireia Siles i el Marçal Serrats a la redacció i des de Tortosa el Xavi Aguilar al control de so i Emili Pacheco a la producció. Ens acompanyaran també avui al Catalunya Actualitat el delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, i l'alcalde de Tortosa...
Auret, te'n recordes? Hem fet aquest viatge en el temps?
Sí, tant, me recordo. Això va ser el desè aniversari de Ràdio Estel, que vam plantejar aquestes escapades amb què vam portar els programes El Buc Ensenya una mica de la casa aleshores, que era el primer El Cafè al matí i el Catalunya Actualitat al migdia, que era aquest informatiu que fèiem de 2 a 2:15 de 3, si no recordo malament, i vam fer aquestes visites pels diferents bisbats, per les diferents diòcesis catalanes, fent els programes des d'allà. La veritat és que el Catalunya Actualitat va ser una experiència molt interessant. Era una mica el mateix esperit del primer cafè, però amb un contingut molt més informatiu, és a dir, la part de tertúlia més de reflexió que portava el primer cafè, en aquest cas no la teníem, sinó que simplement era un programa allò més intens, més d'actualitat. Sí que és veritat que hi havia un espai per una entrevista, però l'objectiu era que allò abans de dinar ens poguéssim posar en mitja hora al dia de tot el que havia passat.
Et sembla si tornem a pujar la màquina del temps?
Som-hi.
Amb la mort del Sant Pare, l'Església obre un període que ha de culminar amb l'elecció del nou pontífex. La part central d'aquest procés és el conclave, en què els membres del Col·legi Cardenalici en dret a vot escollen un nou successor de Sant Pere. De tot aquest procés en volem parlar amb Josep Maria Benítez, que és doctor en Història per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Filosofia, Filosofia i Lletres i Teologia. Actualment resideix a Roma, on és professor d'Història Moderna de la Pontifícia Universitat Gregoriana.
Doncs ja ho estan escoltant, Aure Ferran... Va bé de córrer, no? Ens esteu explicant ara,
sí,
aquí
ara
per antena.
Sí, ara comentàvem amb el Jordi Carretero, que el tenim a l'altra banda aquí a la peixera. Doncs vam haver de córrer molt, perquè, clar, la mort de Joan Pau II, de fet, va ser una mort anunciada. Estava molt gran, estava molt malalt, i portava molts dies esperant que arribés el trist desenllaç. Però és que vam tenir molt mala sort, perquè és que el trist desenllaç, molt mala sort professional en aquesta casa, s'entengui, perquè ens va caure en un dissabte a la nit. És a dir, portàvem molts dies preparant. És cert que havíem fet una feina de producció molt gran, tot l'equip d'informatius, durant molt temps. És a dir, teníem una cartera de reportatges sobre la vida del papa que podíem haver omplert 24 hores, jo crec, perquè era un clàssic anar-la actualitzant per part de tots els que fèiem informatius. Però, clar, quan vam conèixer la mort, jo recordo això, estar al llit pràcticament i haver de vestir-se i corrent cap a la ràdio per començar a fer un programa especial. De fet, jo crec que és una de les nits professionalment més satisfactòries. És a dir, era trista la notícia, però professionalment havies d'afrontar un moment històric, perquè moltes generacions, o la nostra generació, per exemple, pràcticament només havíem conegut la figura de Joan Pau II. Aleshores, estàvem parlant de la mort d'una persona molt significativa, tant per al món de l'Església com, de fet, per al conjunt de la societat, fos o no fos creient.
Uh-huh. Aure, et va tocar viure també altres moments històrics que recordes aquí en aquesta casa?
Especialment, i com a històric, jo crec que el de Joan Pau II, la caiguda de les Torres Bessones, també recordo haver arribat a casa, clar, jo en aquell moment feia torn de matí, per tant, era una època que a més vivia a casa la meva àvia aquí a Barcelona, per una qüestió d'aquests horaris que dèiem tenir presentables, doncs estar més a prop, i acabar de dinar amb ella i estar allà i sentir la notícia i haver de córrer després. I després, no tant com a moment històric, però sí de molta satisfacció professional, recordo les nits electorals. Jo crec que és on m'he sentit sempre més còmoda, més realitzada i més feliç fent nits electorals. I en aquesta casa en van fer unes quantes.
Van fer unes quantes, eh? Sí. És que aquesta casa del que té és que ha estat amb tot. Vull dir, no? Tant històricament, eleccions, actes que potser ens tocaven més a prop, no? A nivell religiós, però tot i així Radio Cel sempre ha volgut abarcar tot, no? No s'ha quedat mai al darrere.
Sí, s'ha fet una mica de tot i jo crec que aquesta ha sigut la gràcia. I també suposo que el fet de que sempre hi hagi hagut un equip professional molt jove, moltes ganes de fer coses, ha fet que ens embranquéssim a qualsevol cosa. És a dir, si tocava fer una nit electoral i ens havíem d'anar com poguéssim a la seu del PSC amb un telèfon, amb un racó, doncs ho faríem perquè allò aprenies i era la satisfacció. Si arribava l'arribada dels Reis al Port Vell, ens anàvem amb un telèfon mòbil primigeni a narrar-la com poguéssim. Recordo també un moment històric, per exemple, quan van matar Miguel Ángel Blanco, sí. La manifestació que es va fer al Passeig de Gràcia, que aleshores, clar, nosaltres teníem els estudis allà mateix a la Diagonal i vam voler marxar tot un grup amb el Dani Vilaró, recordo, amb la Imma Mates, tot un grup que sentíem la necessitat de participar d'aquella manifestació de condemna i alhora aprofitar, no, el fet professional aquest de poder narrar el que era realment també un moment important.
Com definiries l'estil de Radio Estel?
Doncs suposo que s'ha dit sovint, és una ràdio amable, una ràdio propera, lluny d'estridències, on sempre s'ha intentat donar veu a totes les opcions possibles, fer companyia a aquelles persones que potser no tenen l'oportunitat d'estar prou acompanyades. També amb aquest servei, més des del punt de vista religiós, d'oferir aquest acompanyament a persones creients. M'agrada molt també aquest vessant social que ha tingut durant molts anys Radio Estel, aquesta importància que sempre s'ha donat al tercer sector en el tema del voluntariat. Jo crec que això ha definit durant molts anys el que és el perfil d'aquesta casa.
El zoo de vidre, que ens deia l'Ignasi, perquè ara hem parlat del camp més informatiu, però també has tocat altres camps, com pot ser més cultural, com era aquest programa que ens ha dit l'Ignasi, no? Que era l'únic programa que s'ha fet, si no m'equivoco, de teatre.
Sí, no sé si posteriorment se n'ha fet algun, però en aquest cas era una proposta que ens va agradar molt de fer amb la Mireia Siles. Les dues hem sigut molt amants de la cultura. També veníem de l'experiència del Calaix de Sastre, com dèiem, de l'On tu em diguis, i el món del teatre ens agradava molt teníem la sensació de que no estava prou cobert el món de la ràdio, i aquesta llibertat que et donava Radio Ester per plantejar projectes, doncs va ser la que ens va animar a proposar de fer aquest programa al Zoo de Vidre, en què ens dedicàvem això una hora setmanal a parlar exclusivament del món del teatre, i en el que vam tenir l'oportunitat de parlar amb els actors catalans de teatre més importants, perquè el que ens va sorprendre molt positivament és que ells també van rebre molt positivament el fet de que un programa es dediqués exclusivament al món de teatre. No hi estan acostumats, ja sí, grans actors sí, però altres companyies més petites o teatres més petits se sentien molt satisfets del fet de que se'ls prestés atenció des d'un mitjà de comunicació, i la veritat és que va ser una experiència molt bonica.
Auri, ja per acabar, en aquests 10 anys que has passat per aquí, per Radio Estel, amb què et quedes? Quins són amb els companys? Ens has avançat una mica, no?, amb tot el que vas aprendre, però si ara et féssim concretar, què ens diries?
Doncs des del punt de vista professional, en què és on realment he après, sé que em repeteixo, però és que realment és la sensació que tinc, eh? Vull dir, vaig entrar tenint una percepció del periodisme una mica preconcebuda pel que t'ensenyen a la facultat. Quan em vaig arribar a Radio Estel em vaig adonar que aquest món era molt més ampli i que viure'l era molt diferent al que et podien explicar dins d'una aula. I després, a nivell personal, m'hem portat a tots els amics que comentava, la família, i m'hem portat la meva el meu company de vida, que no és poc.
Que no és poc, eh? Doncs, Aure Ferran, no sé si vols llançar, si vols enviar un missatge de felicitació a tota l'audiència que ens està escoltant, i fins a aquests 25 anys, que Déu-n'hi-do, que ens diuen ràpid.
Ara parlàvem abans d'entrar a l'entrevista amb el company Jordi Carretero, que, clar, amb ell ens coneixem des de fa moltíssims anys, i li deia, és que ara fa 13 anys que vaig marxar, i sembla mentida, no?, perquè m'ha passat molt ràpid el temps, no?, i perquè continuo sentint el mateix vincle. Jo, que Radio Estel, crec que continua sent casa meva, i ara mateix quan he entrat aquí per fer l'entrevista, és que no em sento mai estranya, saps? Sempre és casa meva, jo crec que ho serà sempre. He treballat a molts llocs, estic molt feliç ara a treballar on treballo, però Radio Estel sempre serà casa meva. Per tant, voldria felicitar a tots vosaltres, sobretot per aquests 25 anys, a tots els que han format part i hem fet possible que Radio Estel hagi arribat fins aquí, i també sobretot als oients, perquè ens han fet companyia per la seva fidelitat, i espero que puguem continuar gaudint-ne 25 anys. anys més.
Per tots aquells oients, que segur que n'hi haurà molts, que porten 25 anys escoltant-nos i dient, ostres, sí, Aure Ferran, me'n recordo del seu pas per aquí. Què està fent ara, Aure Ferran?
Doncs ara mateix jo treballo com a periodista freelance, sóc autònoma. Gran part de la meva feina, l'eix central ara mateix, és la coordinació del suplement Ara Criatures al diari Ara. Però a banda d'això, he sigut sempre una mica colinquiet i aleshores qualsevol cosa que surt de feina i d'oportunitat, doncs allà hi estem.
Tornaries a treballar a Radio Estel?
Sí, clar que sí, sí, sí. De fet, quan vaig marxar, després vaig venir a fer algun programa extern. Vull dir, clar, és una cosa, el que us deia, és casa meva. Vull dir que si alguna vegada sorgeix l'oportunitat, jo mai tancaria la porta a Radio Estel. Com a mínim, sempre m'ho escoltaria.
Vinga, doncs, Aure Ferran, ha estat un plaer entrevistar-te. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
25 estels, 25 anys al teu costat.
Estel es presenta. 25 anys al teu costat.
I seguim avançant en el programa d'avui. Avui us volem fer un recordatori del que ha passat, o millor dit, del més destacat que ha passat aquesta setmana a Ràdio Estel. Concretament, a l'espai El Mirador de l'Actualitat, amb Ignasi Miranda, ha estat dedicat aquest dilluns a la Mare de Déu del Rocío, coincidint amb la seva festa, també dia de la Mare de l'Església. Les Germandats de Barcelona, Cornellà de Llobregat, Sabadell i el Garraf, apadrinada per Barcelona, hi han intervingut, representades pels seus respectius presidents, Ángel Pajarón, Isabel Rubio, Toni Valenzuela i Joan Antoni Brull. En aquest col·loqui, dirigit i conduït per Ignasi Miranda, tots han comentat les vivències dels seus membres a partir d'una devoció mariana, certament lligada als andalusos, però que no té fronteres territorials ni culturals. Valenzuela ha destacat que, a banda de les qüestions emotives, les germandats, orgànicament, són associacions públiques de fidels.
Parte de, bueno, de todas las cuestiones emotivas, que, como bien ha dicho Ángel Pajarón, pues la hermandad constituye como una familia, orgánicamente las Hermandades del Rocío, bueno, hay que hacer referencia a que somos asociación pública de fieles, ¿no? Sí. Y como tal, pues hay unas funciones que la Iglesia nos indica que tenemos que seguir, como es, pues, evidentemente, elaborar cultos, organizar cultos para mayor gloria de la Virgen del Rocío, pero así como también profundizar en la caridad y en los valores cristianos de nuestros hermanos y evangelizar, intentar evangelizar a toda aquella parte de la sociedad que por algún motivo o folclórico o emotivo o sentimental decide acercarse a nosotros, pues que seamos también un instrumento que sirva para ampliar esas bases.
Doncs bé, per la seva banda, la presidenta de la Germandat de Cornellà, Isabel Rubio, ha assegurat que la importància de la caritat pels germans són molt gran.
Pues la verdad que la caridad es lo más importante que tenemos las hermandades. Las que estamos aquí, las que no están aquí.
Y siempre
pero nosotros,
intentan...
nosotros de verdad que estamos siempre, digamos que lo que trabajamos para hacer obras de caridad. Nosotros, por ejemplo, nuestra hermandad pues colabora con la Asociación del Cáncer, con San José de la Montaña, con los niños de San José de la Montaña, con el Ascerimer, con los niños del Yinder. Le puedo decir varias actividades de las que tenemos y la verdad que es para eso una hermandad, la hermandad es iglesia.
Y la caritat
y la caridad es muy importante.
En un altre moment d'aquest col·loqui del Mirador de l'Actualitat d'aquest dilluns, Ángel Pajarón ha comentat que l'any jubilar és una festa que ja va començar el setembre passat amb els actes de commemoració del centenari.
Bueno, es una fiesta que ya empezó el pasado septiembre. Empezaron los actos de la conmemoración del centenario con una salida extraordinaria de la Santísima Virgen por la aldea del Rocío. A partir de ahí pues han ido sucediendo muchísimos actos de la conmemoración. Uno de los importantes será ahora el día 8 en la aldea del Rocío, donde el Papa ha concedido pues un año jubilar al santuario. Será una fecha importante para todos los rocieros.
I referint-se a una de les germandats, concretament la del Garraf, Joan Antoni Brull ha explicat que un 50% dels membres són andalusos i l'altra meitat no.
Nosaltres som sobre 125, justament a Cabra, perquè han jurat amb el dia del pregó, la missa que es fa abans del pregó, han jurat els últims, i és una gran alegria perquè han jurat pràcticament 6 persones joves, jovenetes, de menys de 15 anys. I llavors, pues, això és una gran alegria, perquè podem començar a fer ja un grup jove amb els que teníem, més els que van entrant. Això vol dir que la fe pues, comença a moure cosetes.
Sí.
Els participants en la conversa han anunciat, d'altra banda, el 50è aniversari de la Germandat de Barcelona amb una celebració especial després de l'estiu a l'església de Sant Jaume i un romiatge de totes les entitats rocieres programat pel 21 de setembre a Montserrat per commemorar-hi els 20 anys del Consell de Germandats i Confraries de Barcelona. En aquest especial del Mirador de l'Actualitat també han sonat 3 cançons molt emblemàtiques. Todo empezó una mañana, himne del centenari de la coronació canònica, la sevillana de la coronació, composada de fa 100 anys amb motiu d'aquell esdeveniment i, per suposat, la Salve Rociera.
Estàs escoltant Ràdio Estel es presenta. Mm-hmm.
veig caure la tarda, el teu record callar, les ombres de casa, perfils de dolor, m'ataquen el cor.
Presenta divendres de 5 a 6 de la tarda amb Mercè Raga.
Continuem en el programa d'avui. Ja saps que ens agrada això de viatjar en el temps, i ara el que fem és un salt a un 14 de juny, és a dir, a un dia com avui, però de l'any 2012, ara fa 7 anys. Anna Hernández, vital i energètica, de fet ara ho podreu comprovar, farem aquest recordatori, doncs presentava i conduïa aquest programa de política social Catalunya sense barreres, mític programa d'aquesta casa, un programa de la Fundació La ONCE i el Fons Social Europeu. Hem recuperat un fragment d'aquest programa, d'un, com dèiem, d'un 14 de juny de l'any 2012, en el que Anna Hernández entrevistava a Enrique Rovira Veleta, arquitecte i professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Et sembla si l'escoltem? Vinga.
Estàs escoltant Ràdio Estel es presenta.
Per fer
fer-nos una idea de en qui parlem, www.rovira-veleta.com, rovira-veleta.com. Ell és arquitecte, es diu Enrique Rovira Veleta, porta tota la seva vida al terreny de l'arquitectura i l'accessibilitat, no? Senyor Rovira Veleta.
Bona tarda.
Bona tarda.
31 anys.
Tota la seva... Bon, home, encara es conserva bé.
Tinc 55, faré.
Carai.
Però vostè em veu o no em
sí,
veu?
A mitges, a més a més, la Montse López m'ho explica tot per ordres i diu, no, el Rovira Veleta, que ha venido guapo hoy, no sé quantos anys tiene i tal, hacemos apuestas. Bueno, ja ho ha dit vostè, 55, 31 d'arquitecte, batallant amb l'accessibilitat en uns anys on aquest concepte no sé a què sonava fa 31 anys.
Semblava que quan parlaves d'accessibilitat et dien si era més barato.
Ja.
I... Que sí, que ho és, però no ho feien, no pensaven en temes de discapacitat, pensaven solament en el tema econòmic.
I avui en dia parlar d'accessibilitat quan l'arquitectura està enfonsada?
No, enfonsada no. Si estic, l'accessibilitat és el gran negoci aquest segle XXI. Ah, t'ha agradat, eh?
Ah, sí. Miri, jo bueno, que pensava que com, no tindre projectes, no li encarregaran que res sigui accessible, no, si no es construís res en aquest país.
Em presenta vostè com a polèmic, jo intento ser no polèmic, eh? Jo intento ajudar a tots perquè es faci una arquitectura per tothom, però que no es noti que no costi més diners. És a dir, tothom que s'està escoltant segurament té els papàs o els avis ja molt grans i, per tant, se n'adonen que tenen problemes a casa seva i, per tant, ara, per ara, l'arquitectura, el tema de la rehabilitació i el tema de fer rehabilitació i, a més, accessible, està clar que és un camp inacabable de feina, no solament amb edificis existents a la ciutat, sinó als pobles, al turisme, tot. O sigui, hi ha molta feina. El problema és que la gent no té molts diners. Però quan ho necessiten, sí que, evidentment, ho fan.
El futur de l'arquitectura en aquest país és la rehabilitació.
El futur de l'arquitectura en aquest país és innovar. Innovar i fer coses que... a veure, estem fent un canvi de societat, o sigui, l'altre dia deia una cosa que estava molt bé. Els nanos d'avui en dia, nosaltres que som també professors, tenim que canviar perquè nosaltres estem acostumats a fer 1, 2, 3 i després ve el 4, el 5 i el 6. Avui en dia les noves tecnologies és 1, 2, 3, 83, 225, 80.000. Val. Perquè són noves tecnologies i ells ho veuen així. Per tant, el món de l'arquitectura ha de canviar clarament perquè jo dic una frase... que aquest segle XXI és l'arquitectura de la gent gran. Aleshores, tothom vol arribar a gran, a molt gran, a viejo no, a molt gran, i aleshores és l'arquitectura de la gent gran. Abans, el segle XX i els altres, no era l'arquitectura de la gent gran perquè no hi eren. Com ha dit ell, tenia molts amics i ara té uns altres amics. Es traspassen, diguéssim, no?
Sí, sí. Molt bé. Vostè, això de la formació també ho porta cor endins, i aquí està la tercera edició d'aquest postgrau en accessibilitat i disseny per a tots de la Universitat Internacional de Catalunya.
Sí, es diu així, Universitat Internacional de Catalunya en català.
Aquí està.
És un nom perfecte, Universitat Internacional de Catalunya.
No trobeu un lloc millor per posar el postgrau en accessibilitat i disseny per a tots, oi que no?
Home, a veure, jo sóc professor de la Universitat Internacional de la Catalunya, també UIC, es diu UIC, UIC,
sí.
Des de l'any 2005. Aleshores, aquesta universitat i aquesta escola d'arquitectura que es diu ESARQ, E-S-A-R-Q, ESARQ, Escola Atenea Superior d'Arquitectura, formem arquitectes i vaig tindre la sort l'any 2005 que em van oferir la possibilitat de fer una assignatura de lliure elecció. Estem parlant de l'any 2005. Aquesta assignatura va agradar molt perquè tots els estudiants d'aquests temes de l'accessibilitat lamentablement no tenien massa idea. Lamentablement continuen igual, perquè no hi ha formació d'aquests temes abans d'entrar a la universitat. A les escoles s'explica poca cosa d'això. I aleshores, després d'aquesta assignatura de lliure elecció, va passar a ser una optativa i de l'optativa va ser una troncal. Som la única escola d'arquitectura d'Espanya, no sé si d'Europa i no sé si del món, que té una assignatura obligatòria d'accessibilitat, que a més la dono jo, ¿vale? I que és troncal, per tant, si no la proves, no ets arquitecte. A part d'això, revisem tots els projectes finals de carrera i després, des de l'any 2009, amb el Plan de Bolònia, es va canviar, es va fer aquesta troncal i vam proposar aquest postgrau d'accessibilitat i disseny per tothom, que té una particularitat que el fa únic, també, que és un, jo diré en castellà, és un postgrau en accessibilitat i disseny per a tots online virtual presencial, Què vol dir això?
¿Qué te he dicho, Nacho, del personaje?
Sí. No, a veure, estem en el món de les noves tecnologies, aleshores jo tinc alumnes per tot el món. O sigui, vostè ara en aquest moment a la ràdio, Catalunya Sense Barreres, m'imagino que està arribant a tota Catalunya.
No, a tot el món.
A tot el món.
Estem sortint per internet.
Perfecte.
Home, senyor Rovira Moreta, jo le sigo, eh?
Que sí, que sí. Ah. Disculpi.
En Colòmbia, igual, hasta han aprendido catalán.
Està clar. El que passa és que jo les classes, clar, com si tinc alumnes a Colòmbia, en directe, en vivo i en directe, perquè, clar, el seu postgrau online virtual presencial, els alumnes, els de Colòmbia pel dematí i els espanyols per la tarda, tots alhora estan escoltant el professor, comentant amb el professor i corregint els planos, que són planos, no mapes, planos, dels diversos exercicis que els posem perquè ells, cadascú es faci un referent. Amb la qual cosa, aquest postgrau en exercici de disseny per tothom, en aquest moment, crec que és l'únic al món que és un postgrau en accessibilitat i que és online virtual. És a dir, que tinc alumnes per tot el món i tinc sponsors. És que és increïble. O sigui, tu m'has dit que estàvem en crisi. Jo tinc sponsors.
O sigui, tinc tercera edició del
tercera edició i tinc sponsors. Sí. I comença a estar ple. I no és barat perquè és la Universitat Internacional de Catalunya. ¿Vale?
Això vol dir que la accessibilitat s'ha globalitzat?
S'ha globalitzat. Explica'm una paraula més d'estar per casa.
Sí, és a dir, aquí a Europa hi ha una consciència social sobre l'accessibilitat, no? I dels governs, i dels partits polítics, i del sector empresarial.
En principi.
En principi. Però aquesta consciència és comuna a Àsia, a Sud-amèrica...
Sí, a veure... Sens dubte, jo que el postgrau el faig en castellà, insisteixo, aquesta és la tercera edició, he tingut quasi tots els països de Latinoamèrica. Per fi ja tinc els brasilenys, per fi. M'ha costat molt, perquè també ho fem en portuguès, també. S'assembla i s'entenen. Però sí, sí, jo he tingut alumnes d'Argentina, de Xile, d'Equador, de Colòmbia, de México, de Perú... Estan molt interessats. Per què? Perquè són països que comencen a tenir gent gran. Espanya, en aquest moment, és el país del món més vell. Serà el país del món més vell. Perquè tenim la gran sort de viure a Espanya amb un clima estupendo i la gent viurà els 100 anys. I, per tant, els seus fills arribaran a més de 100 anys. I no pot ser que l'arquitectura continuï sent una arquitectura per a gent jove que salta, balla, veu i camina. Però s'ha de fer d'una manera que no es noti, però que hi sigui, i jo sempre faig l'exemple, quan jo vaig ser responsable dels Jocs de Barcelona, dels Paralímpics, la Vila Olímpica va ser la Paralímpica, i a veure, és un acudit que faig sempre, de dir, vostè on viu? Jo a la Vila Olímpica, primera línia. Diu, no, vostè viu a la Vila Paralímpica. I ja diu, no, avui en dia, no, jo vinc a la Vila Olímpica. Dic, que no, que viu a la Vila Paralímpica. I en torna a dir, no, jo vinc a la Vila Olímpica, Port, Platja, tal, Barcelona, un escàndol. Dic, sí, però és la Paralímpica durant els Jocs. Ah, és que no se nota, però hi és. Dic, sí, me gusta. Això és el que vull. I per això tinc la sort, i deixa'm explicar d'això dels sponsors, perquè és un tema que m'interessa. Quan tu dones un producte innovador i és un producte que la societat ja necessita, perquè ara tothom té els papàs grans, veritat? I tothom sap, per exemple, la pregunta que sempre també faig és jo vull anar de visita a casa teva. I si no puc anar jo sol en cadira de rodes, perquè jo vaig en cadira de rodes, i sóc arquitecte, però vaig en cadira de rodes, és que no et faràs gran, o que et faràs gran i tindràs problemes. I suposant que em diguis que sí, perquè segurament perquè vius en una casa nova, perquè ara les cases noves sí es pot anar, et diré que també vull anar al bany. I entonces posaràs cara de pòquer i em diràs no ho sé, i entonces te diré que és una visita curta, molt curta.
Curta estada. A veure, digue'm, Rovira Veleta, digue'm un altre cop això, virtual, online, presencial.
A veure, la Universitat Internacional de Catalunya i l'ESAR, gràcies a la plataforma Webes i a la plataforma Moodle, que són les plataformes d'internets virtuals, permeten que vostè, si es matricula en aquest postgrau, podrà fer les classes des de la seva casa seva, estigui en el país que vulgui, o estigui de viatge, amb l'ordinador, evidentment, té que tindre pues, l'àudio i té que tindre internet d'alta velocitat i un micròfon, no? Però amb l'ordinador ens veurà, vostè parlarà amb els seus companys que estan en països diferents, fem una cosa molt divertida, quan acaba el curs ens reunim els que podem i de cop i volta, ah, eres tu, jo pensava que eres más alto, más bajo, perquè, clar, solament et veus per l'ordinador, no?
Dic jo, Rovira Veleta, que això és accessibilitat.
Sí, clar. Arribes a tot arreu i el que passa és que, clar, les classes, si tu estàs matriculat i no pots anar, les pots gravar i les pots veure tu o el que vulguis que vegi amb tu la classe, no? Però, clar, no és un curs barat, però insisteixo que tenim sponsors i, si et permeteu, ho vull comentar. Que tenim...
30 segons.
Sí. Fundació Sales és la que ens ha recolzat de sempre aquest postgrau i l'assignatura és una immobiliària. Immobiliària Sales. Per què? Perquè volen fer, atento al titular, habitatges per tota la vida. Tenim a Puntodis. Puntodis és una empresa que fa tot el tema de braille, tot el tema de maquetes tàctils, tot el tema de... I Puntodis és una empresa que està treballant força en temes de targetes, en Puntodis. Tenim una empresa que es diu Valida, que és una empresa de plataformes, elevadores, montescales, gent que està col·locant elevadors en centres d'habitació. I tenim a Fundació Adeco, que és una empresa de recursos humans molt important, que es dedica a integrar a persones amb discapacitats i a tothom.
I nosaltres tenim una última pregunta. I, que és aquesta.
Sí, que, bueno, ve reflexada una mica amb els sponsors, no? Perquè això vol dir que té moltes sortides professionals, aquest postgrau.
Evident.
Quines serien?
A veure, miri, si vostè és d'una empresa, vostè que té que tindre, com bé sap, més de 50 persones, té que tindre el 2% de persones amb discapacitat. Les persones de recursos humans, aquest tema els pot interessar, i els temes de responsabilitat social corporativa per fer que l'empresa siga l'empresa, no una empresa, l'empresa, i això ven, ¿vale? A nivell d'habitatge, a nivell d'interiorisme, a nivell de tracte amb persones amb discapacitat, a nivell de platges, turisme, a nivell de transport, a nivell de social, tot ha de ser accessible. I l'avantatge és que si vostè té un local comercial, per exemple, accessible, i a l'altre del costat no, i els preus són els mateixos, vostè anirà al més còmode. Perquè l'accessibilitat és comoditat i seguretat.
Enrique Rovira Veleta, arquitecte i director del postgrau en accessibilitat i disseny per a tots de la Universitat Internacional de Catalunya. Gràcies per haver estat al programa amb nosaltres i per explicar-nos aquesta formació i el futur de l'arquitectura, que serà per tota la vida.
Per tota la vida és l'arquitectura, tota la però que la puguis fer servir tota la vida. Moltes gràcies.
Un futur per tota la vida, eh? Déu-n'hi-do. Vinga, nosaltres continuem. Ara ens quedem amb les escriptores de Catalunya Sense Barreres, Mercè Guiu i Carme Reix, i després ens anem d'Ortopèdia en Via Libre.
Estàs escoltant Ràdio Estel es presenta.
I un dia com avui, vinga, va, tornem a agafar la màquina del temps, però de l'any 2014, Joan Ubeda, especialista en cançó i música gregoriana, havia dirigit i presentat a Ràdio Estel un dels programes espais més mítics d'aquesta casa, Dietari de Música i Músics. Així de bé en recordava quines eren les grans efemèrides.
Benvolguts oients de Ràdio Estel i de Ràdio Principat. Ara anirem alternant de funcions amb naixements i acabarem amb una estrena. Fa 225 anys de la mort a Schwerin, Alemanya, del violinista, clavecinista i compositor Johann Wilhelm Hertel. 200 anys del naixement a Londres del musicògraf Alexander Ellis, tot i que el cognom real era Sherp. 175 anys de la mort a Londres del violinista i editor de música Nicholas Mori. 100 anys del naixement a Leeds, de Gran Bretanya, del crític musical Geoffrey Sharp. I de final, tenim els 50 anys que fa de l'estrena a Charleston Manor, d'Anglaterra, de la cantata dramàtica de John Tavener, The Capemakers.
Ràdio Estel es presenta 25 anys al teu costat.
Thank you. arriba l'apartat dels oients.
Ja sabeu que Ràdio Estel es presenta, tenim aquest espai, aquest raconet per fer-nos ressò de totes les preguntes, les consultes, els suggeriments que ens vulgueu fer arribar a través del correu oients@radioestel.cat, oients@radioestel.cat. Aquest és el cas del Justí, que ens ha escrit aquesta setmana i ens ha fet aquest comentari. Diu, voldria encoratjar Ràdio Estel per la gran tasca que porta a terme i en especial felicitar els grans professionals que hi treballen, com ara Joan Trias, Ignasi Miranda, entre d'altres. Enhorabona a tots, companys. Altres comentaris que ens arriben és, per exemple, el del Robert, que agraeix la feina feta de l'Ignasi Miranda. Déu-n'hi-do l'Ignasi Miranda, aquesta setmana el tenim que felicitar doblement per aquest comentari justament del Robert, en què el felicita per la tasca que porta endavant amb el Diari del Papa. Cada dia, sabeu que el podeu escoltar de dilluns a divendres, quan falten uns 5 minuts per arribar a 7:45 del vespre, teniu aquest espai que informa sobre l'actualitat del Papa Francesc, com també de la Santa Seu, amb un espai informatiu en què l'Ignasi Miranda recull les principals notícies del dia. Justament en aquest sentit, el Robert ens deixa aquest missatge, diu, em posa al dia de tot el que fa el pontífex. Això és d'agrair. Altres comentaris que ens arriben a aquest e-mail, oients@radioestel.cat. Avui estem d'enhorabona, la veritat, perquè tots els missatges que ens arriben són de felicitacions, però nosaltres estem oberts a que ens feu tot tipus de peticions. En aquest cas, la felicitació és de la Carlota, que ens ha escrit a oients@radioestel.cat, adreçat a una persona, Miquel Mercadal. El felicita pel programa Trotamundos. Ja sabeu que el programa Trotamundos és un espai que podeu escoltar els dissabtes de 11 a 1. És un espai divulgatiu, un espai on la temàtica principal és la gastronomia, amb una visió diferent de la dels altres programes gastronòmics. Val molt i molt la pena. La Carlota recomana que és un programa molt divulgatiu, com estàvem explicant, i ens pregunta com podem recuperar la resta de programes de Trotamundos, que s'ha perdut. Doncs bé, Carlota, molt fàcil. Tu entres a www.radioestel.cat i cliques a Ràdio La Carta, programa Trotamundos. I us recordem, doncs, que si ens voleu fer arribar doncs, totes aquestes peticions, suggeriments, totes les vostres propostes les podeu fer a oients@radioestel.cat.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
Agenda.
Doncs fem un cop d'ull a tot el que vindrà, el que passarà aquest cap de setmana a l'antena de Ràdio Estel.
Dissabte.
Dissabte, com sempre, a primera hora ens despertaran les veus amigues del Joan Trias i la Mercè Papiol a les 8 del matí amb el Club Més Amics. Ja en el punt de 8:45 arriba el Gripau Blau. A les 9 del matí, Sons de la Terra amb Gerard Carrión i a la Tota Costa arriba, com sempre, puntual a les 10. A les 11 arriba Miquel Mercadal amb el programa Trotamundos, que ens farà molt bona companyia fins a la 1 del dissabte. A partir de la 1, ja sabeu que teniu una cita amb el millor jazz, jazz pels descosits de la Fórmula Jazz, que us acompanyarà amb aquesta magnífica selecció musical de Maria Sierra Rodríguez fins a les 6 de la tarda. Per tant, és dissabte. Què toca? Doncs toca escoltar novament, si et ve de gust, l'espai del doctor Pros. Naturalment, doctor Pros, amb aquesta reemissió a les 6 fins a 7:15, quan començarà el petit concert de tarda. I ja la tarda ens espera, una tarda ben intensa i intensa musicalment. Ho fem gràcies a la música que ens proposen des del Momenti de la Canzone Italiana o bé Olala, la Music. I acabarem arrodonint aquesta programació del dissabte Ràdio Estel amb Església Viva i també petit concert.
Diumenge.
Ja el diumenge, com cada diumenge, toca doncs, despertar-nos novament amb el Club Més Amics, també el Gripau Blau, i a les 9 arriba Tot Sardana amb Gerard Carrión. A 9:45 arriba la taula de l'Evangeli i a partir de les 11, atenció, missa des de Montserrat com cada diumenge. A 12:15 arriba el programa Accent amb Roman Jori i a partir de la 1 ens acompanyen els migdies de diumenge Esther Nosàs amb el programa Rutes per Catalunya. Fins a les dues. A les dues ja saps que toca escoltar bona música gràcies a la selecció musical de Maria Sierra Rodríguez a l'espai Fórmula Estel. I atenció, que a partir de 6:45 de la tarda a la taula de l'Evangeli i a partir de aproximadament cap a 6:45 o quan passin 5 minuts de 6:45, avui és el dia del Senyor amb la missa dins de la Catedral de Barcelona amb els comentaris dels nostres comentaristes habituals perquè no et perdis cap detall. I a partir de les 8 arriba la cantata del diumenge, també el petit concert, i a partir de les 9 fins a les 11 aproximadament, una nova edició del Club del Country Jazz Nàtics amb Rafael Corbí. A les 11 puntual l'Església d'Urgell, Ràdio Vaticana, i així arrodonim la programació del diumenge.
Estàs escoltant Ràdio Estel es presenta.
Doncs no ens dona temps a més. Moltíssimes gràcies novament per escoltar-nos. Ja saps que tens una cita amb aquests 25 anys de Ràdio Estel cada divendres de 5 a 6 de la tarda. T'hi esperem. D'una banda, el Jordi Carretero a les tecles del so, com també a la direcció. Qui us ha parlat, Mercè Raga, la selecció musical. Ja saps que la Maria Sierra la tenim per tot arreu. Ens musicalitza doncs, aquestes estones. I també la col·laboració molt i molt especial de David Morral, que ens ajuda en la recopilació d'àudios, com també Xavi Aguilar i Ignasi Miranda als guions. Res queda dir-te, que espero que tinguis un molt bon cap de setmana i també que us ha parlat Mercè Raga. Que vagi molt bé, cuida't moltíssim. A reveure!